A Catalunya Ràdio, Mans.
Bon dia, bona hora. Com cada dissabte a aquesta hora, benvinguts al Mans, al programa de l'Arrel, a Catalunya Ràdio, com sempre, des d'ara i fins a les 7, gairebé, a la Ràdio Nacional de Catalunya.
Vivim uns dies de nou difícils. El toc de queda, les restriccions en general, fan que l'associacionisme, la cultura popular, hagi de buscar escletxes per poder tirar endavant la seva activitat. I no sempre és fàcil, però n'estem convençuts que la resiliència i la perseverança faran que aquest teixit associatiu continuï durant, doncs, donant guerra i bons moments a tots plegats.
I és que la cultura en general, afortunadament, té mil formes i moltes d'elles no s'han d'aturar ni s'aturen. Avui, per exemple, parlem d'algunes, com són les jornades que s'han de fer sobre geganteres i diableses, previstes per aquest principi de novembre, o bé el Congrés Nacional de Música d'Arrel, que es reinventarà i es farà online.
Exacte, són dos dels temes del programa d'avui. Com també coneixerem tres projectes molt diferents que estan en fase de micromecenatge: el treball radical lliure de la Guida Sallarès, una proposta del Foment de la Sardana de Rubí i un joc de cartes bastoner que es diu El Banderí.
Tots són diverses i diferents propostes de diverses i diferents plataformes de micromecenatge. Ho escoltarem en el Mans d'avui dissabte, només de començar. Així com també una activitat que any rere any, excepte aquest any, es fa cada 1 de novembre, o el cap de setmana al voltant, a Sant Feliu Sasserra, la Fira i Festa de les Bruixes, un esdeveniment que porta milers de persones a aquest municipi del Lluçanès, que aquest any no serà, però que ha deixat un llegat i que deixa un llegat cada any molt interessant que avui volem conèixer de la mà del seu alcalde.
El que sí que podem fer aquests dies és llegir, així, doncs, no ens faltarà el Llegeix la Festa amb en Lluís Marmi de la Tradillibreria, així també com escoltarem música, perquè està clar que música tot passa molt millor.
Som a Gent al Mans i serem fins a les 7 del matí aquí a Catalunya Ràdio.
Amb Rosa Silluer, Mas, els controls, Berta Vancells i Muñoz, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllant i Valls. Comencem!
A Catalunya Ràdio, Mans.
I comencem amb una companyia mínima, de fet, la companyia minimíssima,
que aquest octubre ha presentat el treball resultant del concurs Sons de la Mediterrània. Escoltem concretament La Presó de Lleida.
Com cantarem, senyora,
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Entrem en temari i us parlem, com hem dit, de micromecenatges.
Sí, senyor. Comencem amb una proposta imaginativa, original i molt diferent. En aquest cas, a la plataforma de micromecenatge Goteo, també una manera diferent de fer el micromecenatge. El projecte ajunta jocs de taula i el món dels bastons.
Sí, els seus ideòlegs són la Núria i en Rubén Espejo.
Primer de tot, què és el banderí?
El banderí és un joc de cartes de ball de bastons. És el primer joc que té normes i cartes pròpies. L'objectiu del joc és crear colles bastoneres utilitzant les cartes de bastoners, bastoners i músics que tinguin el màxim nombre, el nombre de punts possibles. I aquests punts varien segons el vestuari que tinguin els balladors, els músics que els acompanyin, la paritat de la colla i el nombre de balladors que hi hagin a dins del grup. Mentrestant, es fan aquestes colles, poden utilitzar les cartes d'acció que ajuden o dificulten l'acció del joc. El joc es diu el banderí, ja que aquest, igual que en el ball de bastons, té una importància clau. En un ball de bastons, quan s'aixeca el banderí, indica que és l'última ronda del ball. I en el joc, quan apareix el banderí, indica que és l'última ronda.
Com neix aquesta idea? Qui sou els que us heu proposat tirar-la endavant?
La Núria i el Rubén, doncs, som dos bastoners de colles del Casc Antic de Barcelona i de Sabadell, respectivament, i ens agraden molt els jocs de taula. Fa uns dos anys, doncs, en una nit de joc, se'ns va ocórrer la idea de crear-ne un i ens vam adonar que, doncs, que no existia cap que fos sobre el ball de bastons. I la idea va quedar allà com una broma, una idea boja, però va seguir sortint en les converses i al final doncs vam començar a treballar-hi, pensant més en un divertiment personal que no pas en un projecte de futur. Però vaja, a mesura que anava avançant el procés, doncs ens va començar a sorgir la idea de poder-lo publicar d'alguna manera. Un temps després vam poder fer testos públics del joc i van agradar bastant, així que vam decidir publicar-lo. Per tant, ens vam posar a buscar una il·lustradora i vam trobar la Sara Forés, que ens va presentar una proposta que connectava molt bé amb la nostra idea. I aquí som, presentant el joc.
Parleu-nos del projecte Cultura en Joc.
Cultura en Joc és un projecte d'entitat que encara està en construcció, però que vol ser una plataforma de creació i de promoció cultural sense fronteres, és a dir, amb la idea d'abarcar tots els àmbits que puguin sorgir. Vol ser una mica un paraigües que serveixi de subluc de diversos projectes que estan ja en marxa o que poden sorgir més endavant, tots de caire cultural.
Des de Cultura en Joc i tots els que formem l'entitat, creiem molt en la cultura com a eina de compromís social. I és per això que dins de tots els nostres projectes volem que estiguin presents aquells valors en els que creiem i que creiem que en el nostre context haurien de ser-hi molt presents, com per exemple el feminisme, la igualtat, la proximitat i l'ecologisme. És per això que en el banderí volem que tots aquests projectes dins de les nostres possibilitats hi siguin presents.
Com a fase final d'aquest projecte, hem engegat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo, on tothom que vulgui pot fer una aportació i col·laborar econòmicament d'aquest projecte per fer-lo possible. I així poden aconseguir doncs, també samarretes, bosses o el propi joc. A més, hem creat unes cartes exclusives que només estaran disponibles per a aquesta campanya, o sigui que serà l'única manera que poden aconseguir-les per jugar en aquest joc. I si volen col·laborar, doncs ho poden fer a través del Goteo o buscant-nos a les xarxes socials, a Instagram o Twitter amb @albanderi_joc o a Facebook albanderi, el joc del ball de bastons, i allà tindreu tota la informació, a més de les novetats que anem traient i les imatges que anem publicant a poc, que aviat començarem a treure imatges reals del joc que la gent té moltes ganes de veure.
We'll be right back.
Segon exemple de micromecenatge.
En aquest cas, una entitat d'arrel, com el Foment de la Sardana de Rubí, que ha editat ja una col·lecció de 6 volums de compactes amb sardanes dedicades a la vila. Doncs bé, ara volen editar el 7è. Ens ho explica en Josep Puigventós.
El Foment de la Sardana de Rubí és una entitat que, des de la seva fundació, el 23 d'octubre de l'any 1927, ha tingut com a finalitat la difusió de la sardana. Aquest mes d'octubre acabem d'iniciar una campanya de micromecenatge per poder enregistrar el volum número 7 de sardanes dedicades a Rubí, i serà amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Aquest nou CD, commemoratiu del 90è aniversari més 3 de la fundació de la nostra entitat, recull un total de 14 sardanes, un galop i un ball de nans. Aquesta és la primera campanya de micromecenatge que fem per editar un nou CD, en aquest cas el volum número 7 de sardanes dedicades a Rubí, i ho fem amb la plataforma Verkami. Aquest nou CD, el volum número 7 de sardanes dedicades a Rubí, compta amb una sardana d'estrena, Jardins de l'Ateneu, d'en Jordi León. La presentació d'aquest nou CD tindrà lloc el proper 1 de gener de 2021 durant la celebració del 41è concert nadalenc de sardanes, en la que hi prendrà part la Cobla Jovenívola de Sabadell.
La campanya de micromecenatge del Foment de la Sardana de Rubí serà a través de Verkami.
I al darrer, un altre exemple de micromecenatge que aprofitem per presentar-vos el grup i el treball.
Ja és molt habitual que siguin els mateixos músics que, per tirar endavant un disc, doncs surten amb aquest tipus de campanyes fetes a través d'alguna plataforma. Amb això guanyen el finançament per tirar-lo endavant per un costat i també la distribució, perquè ja la fan abans de tenir el disc en si, és un doble avantatge.
El cas del que us parlem és el de la Guida Sallarès amb el grup Els Elements. A la Fira Mediterrània presentaven el projecte que porta per nom Radical Lliure. Amb la Guida Sallarès n'hem pogut parlar del grup i de la campanya. Contents de que per fi doncs poder parlar amb tu amb aquests elements. Explica'm una mica què és aquest grup que lideres.
Doncs mira, Els Elements són un grup que ha nascut fa cosa d'un any en motiu de la gravació d'un disc que està a punt de sortir que estem fent una campanya de micromecenatge a través de la gent del Tot Suma de Granollers. Que si hi ha algú que vol col·laborar-hi, doncs ja pot col·laborar. I som un grup format per fer la gravació d'aquest disco i que el que fem és portar al directe el disc i altres cançons que ja estem coent, que ja gairebé ens veiem el segon disc i tot.
Som aquí, hem de fer cultura, hem de fer música i encara no sabem com podrem ballar, quan podrem ballar tots junts, però que ho haurem de recuperar perquè és una de les coses bones de la vida.
Qui vol ballar, pot ballar. Ara, ahir i demà. No deixeu de ballar. A tot arreu es pot ballar a qualsevol hora, a qualsevol moment. Sigueu feliços.
Ho diu una música i d'una una gran balladora, eh? I una gran mestra de dansa, això. Doncs, Guida, moltíssimes gràcies i res, i esperem doncs poder ballar amb la música d'aquests elements i d'aquest Radical Lliure. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta campanya la duran a terme amb la Guida Sallarès i Els Elements a la plataforma Tot Suma. I ara sentim un dels temes que hi haurà, aquesta Terra Alta.
imaginar i deixar-se sorprendre, tornar al present i deixar-se portar. Ens movem a poc, posant picardí al joc. Ara costa una mica, ara canvia de lloc. Xiu-xiuejo i tu em sents, ai, que se m'esborra el temps, deixant lliure qualsevol dels elements. El desig m'acorrala i era sensible, em fa estremir, ara i aquí. No calien virgueries a múltiple per seduir-me i tornar a suggerir. La lluna el veu i li fa una voltera i es vesteix amb sa clara de neu.
Era Terra Alta, una sardana que es podrà trobar en el treball dels Elements amb la Guida Sallarès i que ara mateix està al Tot Suma buscant finançament.
Avui, al Mans, Territori Festiu.
Anem cap al Lluçanès, perquè demà, o aquest cap de setmana, hauria de ser un cap de setmana de celebració de la Fira de les Bruixes, una celebració que només té una vintena d'anys de vida, però que ha sabut fer-se un lloc entre les festes més arrelades al país.
Vinga, ens expliquem. Han sabut generar un imaginari que arrenca d'uns fets històrics, com és la persecució de la bruixeria. Al municipi hi va ser penjada, segons la tradició, el 8 de gener de 1767, l'última de les bruixes catalanes, na Maria Pujol, dita pel malnom de la Napa, natural de Prats de Lluçanès. I aquest fet ha generat tota una celebració que la població vol recordar any rere any.
Bé, enguany no podrà ser, però sí que en volem parlar d'aquest fet i de com ho viuen en el municipi doncs, de Sant Feliu Sasserra. Al telèfon, en Josep Romero, l'alcalde. Bon dia, Josep.
Bon dia.
La festa de les bruixes a Sant Feliu ja és un clàssic després de més de 20 anys.
Aquest any no podem oferir el que oferim cada any. I això es trenca una mica tota la tradició que tenim endavant, però en principi farem esforços per l'any que ve, fer-ho encara millor si és possible. Quan surt aquesta fira i per què surt aquesta fira les bruixes? Aquesta fira porta ara... seria l'edició número 21 aquest any, i es va fer reconvertint una fira de tots anys que es feia aquí a Sant Feliu, que era una fira mercantil, una fira que ja es va votar o es va acceptar per part a finals del segle XVII. Però del segle XVI. I que, en què el rei concedeix a Sant Feliu que hi hagi dues fires anuals, una fira que es feia pel maig i una altra fira ara pel novembre. La fira del maig va acabar desapareixent, però aquesta fira del novembre sempre ha anat més o menys tirant endavant, fins que, això fa ara 21 anys, es va reconvertir i es va buscar a veure un tema, una temàtica pròpia del poble, i es va pensar que s'hauria de parlar de bruixes, i quan parlem de bruixes, evidentment no són bruixes d'aquelles que surten de vegades a les històries o no sé què més. Aquí, bàsicament, eren dones que es dedicaven a curar la gent, a buscar remeis amb coses, amb herbes, etcètera, etcètera. I aquestes dones molestaven a la classe dominant i ens trobem, això que al segle XVII, doncs hi ha tota una sèrie de persecucions de la bruixeria a tot arreu, diguem, a tota Europa i especialment aquests anys també a Catalunya, i a Sant Feliu també hi ha una persecució de la bruixeria, bàsicament per una cosa, perquè Sant Feliu en aquells moments era, si diguéssim ara, la capital de la sotsvegueria lluçonès, en aquell moment no parlàvem de capital, però on hi havia les institucions, etc. I, per tant, qualsevol persona, qualsevol dona acusada de bruixeria de tot lluçonès, els portaven aquí a Sant Feliu i d'aquí les jutjaven i, si calia, les penjaven també aquí al Serrat de les Forques. No totes les bruixes van penjar aquí, però bàsicament tots els que jutjaven aquí a Lluçanès es penjaven aquí a Sant Feliu. I, per tant, el motiu va ser agafem aquestes dones, que són unes dones, evidentment, no haurien d'haver estat mai mortes d'aquesta manera, no es podria haver acabat penjades, i, en certa manera, fem un homenatge a aquestes dones, i aquest homenatge, vull dir, ha anat creixent cada any. I avui en dia, jo penso que a nivell català, a la Fira de les Bruixes és un referent importantíssim i ens ve sempre gent de tot Catalunya. Vull dir que és una cosa que estem molt contents i que volem és tirar endavant i que no es perdi la tradició i que cada vegada tinguem més coses importants a fer i a dir i que vinguin més persones a estar aquí amb nosaltres.
Alcalde, ens comentava el naixement d'aquesta tradició, diguem-ne, d'aquesta fira, aquesta reconversió de la Fira de Tots Sants amb la Fira de les Bruixes, una festa, diguem-ne, que després de 20 anys està més que arrelada, tan arrelada i tan imaginada des del municipi que els mateixos protagonistes, quan es pot celebrar amb normalitat, les danses, les teatralitzacions, doncs és el municipi, és la gent del poble que s'hi aboca per poder-ho celebrar. Com ho viu la gent de Sant Feliu Sasserra, la celebració d'aquesta activitat en condicions normals?
La viu amb molta il·lusió, això és la primera cosa, i a part de la il·lusió, vull dir, amb dedicació, perquè això porta feina, evidentment, però jo diria que sense la col·laboració de tot el poble això no es podria fer, perquè clar, hi ha els que ballen i els que no sé què, els que representen, però hi ha també els que estan al darrere preparant una mica de decorats, instal·lacions, etc. I jo diria que totes les famílies de Sant Feliu d'alguna manera hi col·laboren. Ja vull dir que tot aquí, a més, hem arribat a un moment en què ja és Sant Feliu i amb la col·laboració també de gent dels pobles del voltant, perquè cada vegada hi ha més gent també interessada a participar-hi i a col·laborar, i per tant vull dir que aquí doncs, hi ha gent que venen de Praix, de Vinyó, que també hi participen com actors o com sigui, però hi participen. Vull dir que ja és això, vull dir, és Sant Feliu i els voltants. I això és molt important, perquè a més això ha creat també l'uns altres pobles i vull dir que no, de moment estem molt contents de com funciona la fira, molt, i hi ha bàsicament un grup de gent que ho porta endavant i que funciona, i la cosa va endavant.
Està clar que crea comunitat, no? Que és una mica l'objectiu de la cultura popular, el fet de sentir-se identificat, i per tant, en aquest cas, doncs, és més que evident. De tota manera, Sant Feliu, per dir-ho així, sap dels seus referents, coneix la seva història i, de fet, heu reconvertit fins i tot o heu afegit en aquesta Fira de les Bruixes un element que tot l'any es pot visitar. És a dir, no cal que anem a Sant Feliu Sasserra només per la Fira de les Bruixes perquè hi ha un centre d'interpretació. Expliqui'ns una mica què hi podem trobar, què és aquest centre d'interpretació?
Aquesta va ser la idea, precisament. Vull dir, el dia de la fira hi havia un munt de gent que venien i tothom a mirar com anava, etc., però després, durant l'any, la cosa quedava parada. Llavors, des de l'Ajuntament es va pensar, i des de la Conselleria, de fer un centre que recollís tota aquesta història una mica de la bruixeria, de les bruixes, etc., i aquest centre es va inaugurar, si no recordo malament, l'any 2008, i aquí doncs s'explica una mica la història això de les dones remeieres, de la bruixeria. Comença una mica un tema general i després va concretant fins a arribar a Sant Feliu. I hi ha, a més, també diversos apartats. Vull dir que hi ha un apartat que és desenvolupament d'això, la història de l'Hospital Civil, una altra de les dones remeieres. Després hi ha un apartat també que explica una mica la història dels alquimistes que feien, etc. I després hi ha un audiovisual, i amb aquest audiovisual doncs, expliquem tot el que pot ser això, des que agafaven una persona com a acusada de bruixeria, els turments que li feien, etc., fins que acabar com podien acabar, que normalment podien acabar això penjades. De tota manera, és un muntatge que està molt bé, però no és d'allò que sigui esgarrifós ni molt menys, vull dir que està tractat amb molta delicadesa i que està bé. I a més, ara, en aquest moment, ho estem fent perquè estem una mica remodelant-lo, i perquè l'audiovisual que tenim ara és per gent gran. I una de les coses que preteníem també és que els nens i o la gent d'escola, etcètera, pogués venir, i en aquest moment estem remodelant, s'està preparant un altre audiovisual enfocat als nens, vull dir, a la gent jove, perquè puguin venir això des de centres d'esplai o des d'escoles, etcètera, i tenir un audiovisual especialment per ells i tal. Això d'aquí uns mesos estarà fet junt amb aquesta remodelació i, per tant, que funcionarà. Mm-hmm.
Clar, abans ho comentàveu, quan pensem en bruixes, Disney ha fet molt de mal i ens imaginem l'escombra i la barruga al nas. Estem parlant al final de que tota aquesta festa, aquest centre d'interpretació, no deixa de ser un homenatge a unes dones que eren molt capdavanteres, molt modernes en el seu temps.
Sí, sí,
i que el que eren unes revolucionàries, no?, davant de l'estatus, diguem-ne, social del moment i dels que governaven.
Sí, sí, no, i la major part d'elles eren dones sàvies. Uh-huh. I, clar, en aquells moments també hi havia molta part de pobles així rurals, etcètera, molta part del que era medicina popular. I aquestes dones eren les que havien recollit aquestes medicines populars, si sabien el que era. Totes elles també estaven més o menys implicades, o eren llevadores, o eren gent això que cobrava la gent, etc. I estaven també moltes vegades relacionades també amb les famílies riques, elles com a serventes, evidentment, no com a no que fossin riques, sinó que treballaven per gent important del poble. Què vol dir això? Que tots els secrets de les cases ho sabien. Per tant, si en algun moment resulta que s'ha de culpar algú d'alguna cosa que no funciona, etc., vull dir que és el fenomen de la bruixeria a Europa, s'ha de buscar algú que pagui els mals que han fet altres, doncs aquí hem de buscar totes aquestes dones que normalment eren vídues, moltes vegades gent gran, desvalgudes, però que això vol dir que eren persones importants dintre la societat i de vegades les que callaven elles, callaven també secrets que els dirigents no volien que sortissin.
Mm-hmm. Per tant, no deixa de ser també un homenatge a aquestes dones i al final un discurs molt actual i molt modern com és el feminisme i l'empoderament d'aquestes dones davant de la societat i fins i tot per fer una societat millor, cosa que en el seu moment no se'ls va reconèixer. Aquest és una mica el secret real o el missatge de fons d'aquesta Fira de les Bruixes, que enguany no la podrem viure amb la seva normalitat, però que esperem que en breu, és a dir, l'any que ve ho puguem celebrar. N'hem pogut parlar amb l'alcalde de Sant Feliu Sasserra, en Josep Romero. Josep, moltes gràcies, que puguem celebrar ara ben aviat i, per tant, que visqui la Festa de les Bruixes.
Moltes gràcies a vosaltres i l'any que ve hi tornem a ser-hi i l'any que ve tornem a parlar i parlarem ja amb més profunditat del que es farà aquest any.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Vinga, a vosaltres. Adéu.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllán.
Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio i ara, bé, una cosa que sí que podem fer aquests dies és llegir, oi, Esther?
Exacte, podem llegir i, mira, com sempre tenim en Lluís Marmi que ens fa les seves propostes des de la Tradillibreria.
Hola, família.
Llegeix la festa.
I aquests dies estem fent castanyada, estem parlant de Tots Sants, de la festa de la mort, en certa manera. Quim, avui t'ho poso molt difícil. El fons de la sintonia m'ha d'anar acompanyat de campanes. Ja que aquest llibre que avui us vull parlar és d'una petita editorial que es diu Onyx Editors i que me'l vaig trobar a la fira del llibre d'Organyà. Una mica us he de dir que és bé per casualitat. Una vegada, un home i una dona van morir. Un dia, no hi serem. Signat per tres persones que totes tres munten un gran equip i que funcionen perfectament. Al capdavant d'elles, Joan Soler i Amigó, un futbolista que necessitaríem tres programes per parlar d'ell. La Roser Pubill, que ha fet molts dels treballs amb en Joan Soler, i la Núria Galdés. Aquestes tres persones ens enfoquen en aquest llibre, un senyor llibre, les diferents formes d'entendre la mort, des de creences antigues, llegendàries, fins a rituals, també tipologies de plantes amb els cementiris, què té a veure l'home del sac amb la mort, o el comte Arnau, com anomenem la mort. Per tant, com veieu, és un llibre molt intens en el que, trencant tota mena de tabús, ens entra a parlar des de la mort des d'abans fins com l'entenem ara. Ben bé, un llibre molt interessant, que és molt recomanable, que jo vaig agafar-lo pensant de llegir-lo a capítols i quan t'hi poses, no el pots deixar. Fins la setmana que ve, fem festa i gaudim de llibre.
Si voleu conèixer aquesta i moltes altres propostes de cultura popular editada, doncs podeu consultar el web de la tradillibreria.com.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Seguim aixecant aquest matí de dissabte des de la Ràdio Nacional de Catalunya.
Des del diumenge passat, no és notícia, estem de toc de queda. I des d'aquest cap de setmana, amb noves restriccions, incloses l'anul·lació d'activitats culturals.
Corals, colles de competició, sardanistes, bars, bandes i un llarg, etcètera, en la gran majoria de casos, ja patien aquesta setmana pel tema dels assajos, perquè solen ser el vespre. I, esclar, a les 10 de la nit, doncs moment en què entra el toc de queda, és quan hi ha molta activitat normalitzada en aquest àmbit. I ara més, doncs, amb les noves mesures. Llavors, quin panorama ens queda? En volem parlar amb la directora general de Cultura Popular, la Maria Àngels Blasco. Bon dia, Maria Àngels.
Molt bon dia a tothom. Què tal? Com esteu?
Preocupats d'alguna manera després d'aquestes noves entrades en funcionament de la nova normativa des d'aquest divendres, que ha canviat una mica tot. Ja teníem el toc de queda des de la setmana passada, que això afectava moltíssim a les entitats. Recordem que les entitats de cultura popular i associativa tenim el mal costum d'anar a dormir tard, que és quan hi ha els assajos, les reunions, els entrenaments, el que faci falta. Clar, ara que les activitats doncs, del cap de setmana queden totalment confinades a les poblacions i, a més, la cultura queda totalment aturada, com a mínim són 15 dies d'un desert important, oi, Àngels, en el departament o en l'àmbit que li toca en el teu departament?
Sí, portem una setmana realment molt moguda en aquest sentit. Les restriccions ens afecten de ple, ens afecta de ple el Departament de Cultura, però molt especialment doncs en tot l'àmbit nostre, la cultura popular, perquè se'n ressentirà la nostra activitat, bàsicament durant la setmana comença tard, comença a partir de les 8 del vespre i en alguns casos acaba a quarts de 12 de la nit, ho sabem, perquè la gent ha d'acabar de treballar, necessita arribar al lloc i, per tant, les activitats són... La primera, el toc de queda primer, doncs ens va preocupar molt, precisament el teixit associatiu té aquests horaris, però sí que havíem començat a fer un gran esforç en general per poder-los adaptar, començar les activitats abans, o si algú ho veia molt malament, fins i tot es plantejaven traspassar-ho als caps de setmana, dissabtes. Això només era amb el toc de queda. Però, clar, ara han arribat les restriccions més grans. Bé, ens hem de situar en un altre escenari. De fet, estem en un moment en què les dades epidemiològiques no són gens bones, com sabeu, a més ens han anat empitjorant dia a dia. Ens estem portant a unes portes de les portes d'uns índexs molt similars a el que estàvem al mes de març quan ens van confinar. Per evitar aquest confinament domiciliari, per arribar en aquest confinament domiciliari, per no arribar-hi, vaja, s'han de prendre mesures dràstiques i de moment hem arribat fins aquí. El govern ahir doncs, va decretar aquestes mesures, que són realment molt restrictives, i encara ens toquen més de ple, se suma en l'horari de toc de queda que teníem ja durant de tota la setmana. Per tant, sí, ho vivim amb preocupació, amb angoixa, perquè de moment són 15 dies, però bé, és una sacsejada forta, hem de mirar com, com en sortim amb una visió ja no només posada en 15 dies, sinó avançar-la una mica més i pensar que potser això serà una mica més llarg perquè ens convé tenir estabilitat. I tot el que ara fem per adaptar-nos, doncs potser pensar que ens durarà una mica més. Si no és tant, doncs benvingut sigui. Voldrà dir que entre tots hem fet bé les coses i hem aconseguit doncs, que la corba dels casos Covid comenci a baixar i això ens portaria a un escenari millor, de poder tornar a obrir els escenaris, els teatres, etc. I, per tant, amb els deures fets, podríem tornar a la nostra semi-normalitat.
Esteu preocupats per la situació que s'està donant? Esteu preocupats pel seguiment, per la continuïtat de la cultura d'arrel o de les entitats que puguin encarar un 2021 amb no sabem quins ànims?
Sí, ho vivim amb una mica d'angoixa, com et deia abans, i molt preocupats, perquè no només és fer o arribar a fer uns pastorets, com dèiem ara, no? La part final de l'espectacle, sinó que per arribar allà hi ha una part molt valuosa, que és el dia a dia de les entitats que treballen, fer aquests assajos. Això té un component de cohesió social dintre dels pobles, com sabeu, que mobilitzes en gran part del poble, en la majoria del territori català, en els assajos. Això per si ja té un valor que és el de l'associacionisme cultural, és tot allò que t'aporta l'associacionisme però que no es veu. A vegades només pensem en la part més visible, que és la part de la realització, no la preocupació per aquesta banda. I això és el que hem de mirar, de trobar eines diverses que els puguin ajudar a passar, diguem, aquest desert que poden passar uns quants mesos, pot passar mig any, fins que no tornem a poder fer una vida, diguem, bueno, més o menys normal, no? O recuperar el que havíem perdut. Per això han sortit iniciatives com les que haureu vist, un pla d'impuls a la dansa, que dius, l'hem de treure ara, justament, que estem en un confinament. Com us ho plantegeu, això? Doncs sí, l'hem de fer ara, perquè precisament quan estem tancats és el moment de reflexionar, de veure quins són els eixos importants per després reforçar-los i després posar-nos, quan puguem sortir més enfortits i, per tant, trobar aquestes vies de poder reforçar el que és la formació, el que és la producció, el que és la comunicació, etc., però un treball més intern. De la mateixa manera, ens plantegem el Congrés de Música d'Arrel, des d'aquest fòrum de debat. Són preocupacions que estan en les nostres converses del dia a dia, quan vas veure un espectacle, quan després ens podíem trobar per fer doncs un got al bar, i que sempre parlàvem del mateix, com podem millorar la nostra comunicació, com podem millorar amb la part de la música d'arrel. Doncs bé, el Congrés també respon en aquesta parada, en aquests mesos de parada. Per tant, preocupadíssims, però també intentant buscar aquelles eines o aquells espais, aquelles activitats dintre d'aquesta parada, no?, que ens permetin sortir més reforçats.
Està clar, per tant, que haurem d'anar, no improvisant massa, però sí adaptant-nos a la situació que cada dia és canviant i, per tant, cada setmana imaginar-se o reimaginar-se l'activitat. Àngels, agrair-te que hagis atès la trucada del programa, agrair-te la predisposició, que sabem que aquests dies teniu molta feina i que des del Mans 2 t'anem perseguint. Afortunadament, fa unes setmanes érem a Manresa i ho podíem celebrar d'una altra manera, ara toca passar per aquí. Esperem que d'aquí un temps puguem tornar-ho a celebrar, no sé si al Cantut o en algun altre esdeveniment que puguem fer en el carrer.
Doncs sí, espero que sigui ben aviat, la veritat. Ho necessitem tots, per l'esperit. No només ens hem de cuidar, com han fet els metges fins ara, de cuidar-nos el cos, sinó que ara necessitem tota aquesta part de l'ànima que ens comunica amb la resta de la gent, de la ciutadania, i per tant l'hem de saber cuidar i trobar la manera. La trobarem segur. Moltes gràcies a vosaltres.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllan.
Us parlem ara del Congrés Nacional de Música d'Arrel.
Ara ja sabem que serà online i que se celebrarà els dies 13, 14 i 15 de novembre. I ha de ser un punt de reflexió, de renovació i fins i tot de revolució d'aquest àmbit.
I estan cridats tot el sector, però en especial la nova generació de músics, de professors, de balladors i de comunicadors d'aquest àmbit. N'hem pogut parlar amb la Joana Domènech i amb en Pau Benítez, del col·lectiu La Xeixa, l'entitat coorganitzadora.
Primer de tot, parlem dels eixos del Congrés.
Tenim identitat, que parlarem sobre què és fer o no fer, què és la música d'arrel i què s'engloba. Després tenim el de models d'organització professional, que és com ens organitzem els músics entre nosaltres, bueno, diferents persones que parlen des del seu àmbit, de com ells s'han organitzat i com veuen tot això. després parlarem de pedagogia, dels diferents models pedagògics que hi ha, després parlarem un que es diu Llegat i Relleu Regeneracional, que hi ha uns quants comunicadors que explicaran com s'ha transmès el llegat i com s'ha fet en el seu cas i com ho estan vivint. Després parlarem també de comunicació, que tindrem dos ponències Marc, i llavors també de com comuniquem els nostres projectes. Un cop som músics i tenim un projecte engegat, com s'ha de comunicar perquè el públic arribi i quins problemes té la comunicació actual, que no es transmet prou cop i massa bé el projecte en qüestió. I finalment parlarem de creació, què fem quan estem creant, de quina manera podem crear.
I qui seran els ponents?
A la ponència inaugural tenim l'Anna Costal i el Jaume Llats, que ens fa moltíssima il·lusió que ho facin ells, però també és cert que tenim ponents de la talla de Hilària Sartori, Carmina Areu, Albert Reguant, Maria Antònia Pujol, Roman Baduan, i comunicadors com Rafaelito Salazar, Ivan Martínez Cárceles, Marcel Casellas, Jordi Bianchiotto, Carles Mas, és a dir, comunicadors extremadament interessants.
Un detall important.
També ho fem a la memòria del Miquel Benito, que havia de ser un dels comunicadors i que malauradament ens ha deixat, i ho tenim com un element molt important i estem també acabant de tancar com ho gestionem perquè durant el congrés puguem fer-ne menció.
Mans, desperta l'aborigen.
Fins demà. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh.
L'Empordà, amb Belda i Bada Badoc, un dels que haurien de sonar en els concerts que hi havien previstos en el Congrés de Nacional de Música d'Arrel. Quina llàstima no poder recuperar aquesta formació i poder-la viure, també, ara.
Exacte. I també quina llàstima, doncs, que tots aquests congressos no es puguin fer
presencials,
sí, sí, sí. Però bé, ens hem d'adaptar. I així ho fa la cultura popular des de fa segles.
Doncs així ho fa i així ho continuarem fent. Nosaltres que ja arribem gairebé a les 7 del matí i per tant és moment d'anar tancant el Mans d'aquest dissabte. Marxarem amb una sardana de Jordi Molina que interpreta la Copla Marinada i que porta per nom Xaloc.
Us hi hem acompanyat amb Rosa Celluer, Berta Vancells, Esther Plana i Quim Rutllan.
Thank you.